5 minuts per sobre de 2:15 del matí. Com hem dit, toca començar a fer prèvia de Sant Medí. I ho farem amb una capsuleta, una càpsula, vaja, perquè dura 5 minuts, perquè conegueu una mica d'on ve aquest nom de Medí i una mica també algunes historietes. Escoltem.
Especial Sant Medí.
Vine amb nosaltres.
Que ara Sant Medí no cansa.
Si mirem el santoral, el 3 de març és Sant Medí. Per tant, a banda de pujar a l'ermita, toca felicitar tots els medís de la ciutat i també de Catalunya. Perquè el nom propi de Sant Medí el trobem no només al nostre municipi, sinó també a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. D'on ve el nom de Medí? Per què el nom s'ha mantingut des del segle IV fins a l'actualitat? Saben els medís que el seu nom ve d'un sant que va morir degollat per dir la veritat? A tot Catalunya, els homes que tenen Medí al DNI no arriben a la vintena. A Sant Cugat en tenim no més de 5, en Medí Gómez i en Medí Canals són dos d'ells. Visitaran com a bons santcugatencs l'ermita que porta el seu nom aquest 3 de març?
Pues fa molts anys que no he pujat. Jo ho va sempre, que bueno, era la festa d'aquí Sant Cugat i anava a posta de la joventut a aprofitar-me per anar-hi.
Orgullós és el nom que porto i, bueno, i cada any, si no hi ha cap problema i tal, pues, vaig a fer la visita a l'ermita per celebrar i per gaudir de la festa de Sant Medí. És quasi bé una obligació anar a fer un cop a l'any la visita. A casa meva, el que és el carrer Major, era una casa antiga, com he dit abans, antiga del poble, quan vam fer una remodelació de la façana i vam trobar-hi una capella dintre de la mateixa façana i vam fer una imatge per l'escultor, un escultor d'aquí Sant Cugat, una imatge de Sant Medí. Aquesta imatge actualment està depositada en la pròpia ermita de Sant Medí dintre de l'espai que hi ha, no per l'església, sinó a l'habitació que hi ha al costat.
A la demarcació de Barcelona, Sant Medí dona nom a l'escola del barri de Sants i a la Federació de Colles de Sant Medí, a la ciutat comtal. També localitzem Medís a Sant Fruitós del Bages i si anem a Tarragona, la capital, Valls i Vallclara són localitats amb Medís al seu patró municipal. A la majoria d'ells, l'elecció del nom va ser cosa de la família.
El meu avi es deia Medí i, bueno, coses abans que en els nets se'ls posava el nom dels avis i a mi em va tocar el nom del meu avi per part de mare, que també es deia Medí.
El meu nom, segons em m'han explicat, va ser tot una anècdota a la família, que aquí dalt a la muntanya no se sabia ni que existís Sant Medí i el meu padrí, el germà del meu pare, doncs, mira, em va posar Medí.
El meu avi es deia, jo l'he portat bé.
Al marge de si és o no un nom bonic, és evident que Medí és un nom català, i aquest fet va comportar en el passat alguns maldecaps, sobretot a causa de la prohibició del règim d'inscriure al registre civil nens amb noms catalans.
Problemes, sobretot a l'hora de parlar per telèfon i dir el nom com es diu, sobretot perquè la gent no entén això de Medí. És a dir, i més que res que la pronunciació i l'escriptura en aquest cas van diferents. Quan ho dius en castellà, tens que dient lletra per lletra perquè no t'acaben de definir i d'entendre el nom, i si ho dius en català, doncs llavors ja es perden del tot, no? O sigui que ja tens que anar dient pues, que això, lletra per lletra i que vagi de l'atrejar perquè puguin escriure bé.
El nom és un drama, principalment fora de... Estic treballant amb gent de Madrid i gent d'això, i un drama. Perquè si em dic Medí, no ens entenem. En castellà, Medir, Medir. S'escriu Medir, i bueno, mira, m'agrada, però té problemes. Em van inscriure a tots els papers fins a la mort del Franco, em deia Medir, i després quan vaig saber que es anava amb R, Medir, doncs em vaig rectificar el nom.
Recordo que un dia el pare va arribar a casa i va dir, avui, pum, Peu Fabra, m'ha dit que el nom del meu fill, que era jo, diu, s'ha d'escriure, diu, recorda-te'n Medir, tu t'has d'escriure sempre un nom amb una R final.
A Sant Cugat tenim Sant Medí batejant una ermita i també el carrer coneix la plaça d'Octavià i la Rambla del Celler. Però no oblidem el Medí més famós de la ciutat, amb permís del sant, és clar. Aquest Medí és també pagès, però porta boina i sempre va acompanyat del seu amic Cugat. Dos personatges populars que tots els ciutadans coneixen, el Medí i el Cugat. Ens quedem, però, amb el primer, a qui dona vida l'actor Pere Pahissa.
Doncs es van crear per això, no? Per parlar coses de la nostra ciutat, tant les bones com les dolentes, amb to, doncs, d'humor i amb to, doncs, una miqueta de picaresca. I com dic sempre, doncs, Sant Medir per nosaltres ha sigut sempre i serà, penso, doncs, un gran referent, i no ens podem deixar perdre mai aquest 3 de març en fer-li, doncs, aquesta visita obligada, podríem dir, entre cometes, a la seva seu, a la seva ermita, a la seva casa.
Aquesta és la història dels Medirs de Catalunya, un nom propi que també figura com a cognom d'alguns catalans i catalanes. Potser alguns d'ells saben que una versió de la llegenda diu que el pagès se'l coneixia amb un altre nom, Amateri, però Sant Amateri no sona tan bé com Sant Medir.
Jo sempre...
Dissabte és Sant Medir, una de les grans festes de la nostra ciutat. El mite d'aquesta tradició de ben segur que el coneixíeu, però segur que no ens ve pas malament un repàs de la llegenda que ens ha preparat el Sergio. Escoltem.
Segueix la diada de Sant Medir a Cugat.cat.
Anem a fer costella. Mi pan tomàquet.
El dia 3 de març és Sant Medir, el patró de Sant Cugat. Sabem que aquest dia els santcugatencs fem festa, que és tradició pujar a l'ermita de Sant Medir, al vell mig de Collserola, que Sant Medir era un pagès català que... Bé, de moment no aixafarem el final d'aquesta història. Santcugatencs, què en sabeu de Sant Medir?
És una de les festes, crec jo, a part de les festes majors, doncs més emblemàtica.
Que és una festa local aquí de Sant Cugat i que normalment es va fins a dalt, fins a l'ermita, caminant, i es fa una festa allà dalt.
Sí, es fa la pleca a l'ermita, això ja ho sabem. Però, santcugatencs, què en sabeu de la llegenda de Sant Medir?
Sí, sí, una mica del que pica la història, el tio pagès que plantava les faves i van parar... Això és...
Sí, que bueno, que Sant Medir, que va plantar una fava, que no sé què, però exactament no sé si és això en concret.
No aneu mal encaminats, però deixeu-me que fili una mica més prim. Al segle IV després de Crist, en plena ocupació romana, Sever, bisbe de Barcelona, estava sent perseguit pels romans, que, com tots sabem, no eren coneguts per tenir massa tolerància amb els cristians. En la seva fugida per l'antic camí de Barcino, el bisbe es va topar en Sant Medir, un pagès que estava plantant faves a la vall de Gausac, lloc que ara coneixem com la vall de Sant Medir. El bisbe li va explicar que el perseguien i que, si li preguntaven per ell, que digués la veritat. El bisbe va marxar i poc després van passar els romans. Medir els hi va dir que el bisbe Sever va passar quan estava plantant faves, uns minuts abans. Però les faves, miraculosament, ja havien crescut i florit. Els romans, pensant que els estaven enganyant, van matar Sant Medir, que es va convertir en màrtir. Cadascú que es prengui com vulgui la llegenda d'aquest sant. Sant Medir és una festa molt nostra i un dia per gaudir de l'essència de la ciutat i contactar amb la natura. O com diu aquest santcugatenc...
Una romeria molt maca, sí senyor.
Segueix la diada de Sant Medir a Cugat.cat.
Jo sempre pujo a Sant Medir.
Avi, que pujo a Sant Medir.
I és que ja ho veieu, sempre des d'aquest programa, quan s'apropa a Sant Medir en fem una cobertura especial. Anem a puntualitzar, Sergio,
sí, senyor,
sobre avui... aquesta història que ens explicaves.
Exacte, avui per conèixer més encara d'aquesta història ens acompanya l'estudi Ramon Bernils, l'única persona que nosaltres puguem saber que ha escrit sobre la història de Sant Medir, un habitual d'aquesta casa i d'aquest programa. Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Domènec.
Benvingut al Sant Cugat a Fons un dia més, perquè vaja...
Sí, ja, una estona més, sí.
Sí, sí, una estona més. Entenem sí. Que tot allò relacionat amb el creixement miraculós de les faves és llegenda, però què hi ha de veritat i què hi ha de llegenda a la història de Sant Medir?
Home, la llegenda és absoluta llegenda.
Òbviament.
És a dir, a veure, el problema, diguéssim, quan tu analitzes la llegenda, diguéssim, has de veure en el moment en què s'ha format. I aleshores el que es veu és que en el moment en què van arribar els visigots aquí a Catalunya, recordeu que la Teulofa era arrià, però la seva dona, la Gala Placídia, es havien casat a Narbona, mentre anaven baixant cap a Catalunya, doncs la seva dona, la Gala Placídia, era cristiana. i els sacerdots cristians que acompanyaven, bueno, perdó, era catòlica, els sacerdots catòlics que acompanyaven a la Gala Placídia, que procedien de Ravenna, portaven també el màrtir de Ravenna, que era Sant Sever, bueno, és Sant Sever, bisbe de Ravenna, etc. i de més, perfectament documentat i això. La Gala Placídia va estar molt poc temps aquí, sabeu, perquè diguéssim, doncs Adolf el van assassinar i llavors el successor doncs va tirar avall i van anar, diguéssim, doncs, fins a Àfrica, després van tornar a pujar amunt, els visigots, bueno, van fer tota una sèrie de moviments. Però la Gala Placídia, diguéssim, se'n va anar. És curiós perquè a Barcelona es va mantenir el culte de Sant Sever. I aleshores aquest culte de Sant Sever calia a veure... que es va convertir, diguéssim, en un màrtir local, no? Diguéssim, es va voler assimilar, diguéssim, com si fos una persona d'aquí. Per tant, es havia d'inventar una història que tingués una geografia, diguéssim, doncs també d'aquí. Llavors aquesta geografia és Sant Sever, el perseguien de Barcelona, i llavors ell va fugir i se'n va anar, diguéssim, cap al Castro Octaviano. Mira que tonto, no? Perquè, esclar, vull dir, sortir de Barcelona per anar cap al Castro Octaviano, hi havia moltes més direccions on podia anar, diguéssim, no d'una fortalesa romana a una fortalesa romana, però bueno, és igual, diguéssim. Llavors troba, diguéssim, un pagès que es diu Madí, que està plantant faves, etc. Llavors, prenent marxa, etc. I llavors, quan arriben els soldats romans, Déu, que no és cap broma, fa el miracle de que les faves creixin. I com que, esclar, les faves creixen de sobte, aleshores els altres diuen, aquest ha de ser un cristià, i li tallen el cap. O sigui, Déu fa un miracle perquè li tallin el cap a Sant Madí. És extraordinari, extraordinari.
I quan comença aquesta llegenda, aquest mite, quan es crea i amb quina necessitat?
Es crea a partir del segle 7-8, que són les primeres referències que hi han. I després torna a refer-se una mica en època de, després, diguéssim, que Pere el Catòlic hagi perdut la batalla de Muret. Llavors torna a sortir amb el mite una mica aquest de Sant Medí, perquè juga aquesta ambigüitat que els dolents eren els arrians, i aleshores, diguéssim, en aquells moments els dolents són els càtars. I juga, diguéssim, aquesta cosa. Però vaja, diguéssim, és claríssim, Sant Medí és un personatge totalment inventat, i Sant Sever és Sant Sever de Ravenna, no és el Sant Sever de Barcelona, que no ha existit mai. Això no vol dir que continuï siguin el patró de la diòcesi, però bé.
Això ja són altres coses. Com sabem, Domènec, la Diada també se celebra a la Vila de Gràcia, de Barcelona. De fet, hi ha una federació de colles a Barcelona.
Sí, perdona una cosa, deixa'm explicar una cosa, perquè això sí que és important.
Endavant.
Per què surt el tema de la fava?
Era una qüestió
dins de la llegenda, exacte.
Sí, dins de la llegenda. Perquè si coneixeu la zona de Sant Medí, sabeu que hi ha el camp. I el camp aquell era un camp, i això és cert, i està documentat, i de més, que quan hi havia una època de sequera, en allà el blat creixia més. També està perfectament documentat que hi havia una veta d'aigua que passava per sobre, que quan van fer uns pous més amunt, doncs es va exaurir aquella veta d'aigua i ja no arribava fins a baix. I per això, diguéssim, no hi ha miracle en aquell camp. El que realment passa és que hi havia una veta d'aigua. O sigui, això és important. Però aquesta veta d'aigua, en l'època, diguéssim, regulada, segur que havia donat motiu a que hi hagués un culte pecà d'aquests a la fertilitat. Perquè, esclar, la fava també és una altra cosa.
Exacte.
I per tant, a veure, aquest culte a la fertilitat, els cristians l'havien d'assimilar. I llavors, com l'assimilen aquest culte a la fertilitat? Doncs amb el miracle Sant Medí i tot solucionat.
Domènec, tornant al que et volia preguntar. A la Vila de Gràcia es celebra, per exemple, es fa una rua amb cavalls, carmels... Molta diferència de la celebració per una mateixa tradició, no?
Lo de la Vila de la Gràcia és una cosa que és curiosíssima, perquè lo de Vila de Gràcia, que Gràcia representa que era una vila liberal en el segle XIX i tot plegat, i qui organitza tota la tradició aquesta de Sant Medí és un carlí. I aleshores, diguéssim, doncs realment segueixen la tradició aquesta d'aquest carlí. Però també cal dir que la Vila de Gràcia, en general, poques vegades han arribat a pujar fins a Sant Medí, diguéssim, hi va una representació simbòlica, i els altres, diguéssim, doncs fan la seva juerga allà baix, i com a màxim doncs van a algun restaurant d'aquests que hi ha per la banda baixa d'aquí del Tibidabo, però no han passat, diguéssim, gaire allà, vull dir, no és que hagin anat multituds de Gràcia a celebrar Sant Medí.
I sempre s'ha pogut celebrar aquesta festa? Hi ha hagut algun cop algun impediment? Per exemple, durant la dictadura es podia celebrar igualment Sant Medí?
Sí, perquè les festes aquestes, que de fet són catòliques i de més, doncs ja saps que les dictadures sempre els hi donen un cert valor, no. És a dir, l'única època en què no s'ha celebrat, en tot cas, ha sigut el període de la Guerra Civil, no?
Vaja, en aquell moment, evident que no s'és per... Sí,
per causes òbvies, sí.
Exacte. I, de fet, aquesta festa, sobretot aquí a Sant Cugat, i, de fet, també part de les penyes, les colles, aquestes que comentava en Sergi de Gràcia, la penya regalèssia clau per poder tirar endavant aquesta tradició endavant, perquè sense ells l'ermita no hi seria pràcticament sencera.
Home, tampoc és ben bé això.
Vaja, però igualment quan ells la van agafar l'ermita no estava en condicions.
Bueno, l'ermita no estava en grans condicions, però tampoc és que l'ermita caigués ni cap cosa d'aquesta. I la restauració que han fet és una restauració que té més bona voluntat que coneixements i que, diguéssim, des d'un punt de vista de restauració i patrimoni, és molt discutible.
Uh-huh. Es perd molt patrimoni?
A veure, aquestes esglésies havien estat sempre des d'origen arrebossadetes i pintadetes. Vull dir, això del mal de la pedra és un problema que tenim nosaltres, però això, diguéssim, o sigui, tal com han deixat l'església i com històricament era, no té res a veure en absolut. Uh-huh. Però bueno, és igual, això, en fi, les modes són les modes.
I Domènec, comentàvem a l'entrada d'aquesta entrevista que ets l'únic que ha escrit sobre Sant Madí, això.
Sí, sobte. Però si sí, sobte, però diguéssim, hi he escrit però no he publicat, és fort, eh?
Doncs mira, millor m'ho deixes encara, més sobte encara.
Sí, sí, sí.
I no
sí,
tens
sí,
pensat sí, publicar aquest material mai?
Bueno, l'hauria de revisar, perquè és un material que, doncs ara ja té 30 anys, eh? És una cosa que vagi a fer, diguéssim, doncs fa 4 dies, no? Bueno, no, 30 anys, no, 20, però 25, sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
De moment continues escrivint, no, Domènec?
Sí, sí,
altres coses, sí. Anar fent. Pujaràs a Sant Madí?
No ho sé, depèn. Depèn perquè de vegades hi ha obligacions familiars que t'impedeixen sí, fer el que voldries.
Igualment, si fa un dia maco, és una bona manera de gaudir del cap de setmana, perquè cop cau en dissabte, ja ho sabem, i bé. Tindrem el cap de... Qui treballi dissabte el tindrà molt bé, tindrà un cap de setmana llarg i profund per poder fer cosetes. Per tant...
Sí, el que passa és que, esclar, diguéssim, el ser dissabte, a nivell de Sant Cugat, el dissabte ja normalment no es treballa, per tant, no és una festa extraordinària. Vull dir, bueno, que suposo que la festa aquesta, les escoles l'han acumulat un altre dia i això, no?
Segurament, sí, vés a saber. Doncs, Domènec, jo crec que ja sabem una miqueta més d'aquesta història de Sant Madí, sobretot de la història més terrenal, la més real, per entendre'ns, i t'ho agraï moltíssim.
Molt bé.
Com sempre, gràcies per estar nosaltres aquí al Sant Cugat a fons, i demà sembla que ens tornem a veure els rècords de Sant Cugat.
Sí, sí, jo penso que m'hauríeu de fer de plantilla, que és
jo crec que
més pràctic.
Això està al caure, això.
Demà segon intent, a veure el Sant Cris allà a la carretera de la Rebassada.
Sí, senyor.
L'altre dia vam tenir la impossibilitat, demà ho tornarem a intentar. Domènec, gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres marxem a publicitat i fem avui sí un breu repàs de l'actualitat amb Joan Sindreu i Albert Prat, que en breus moments ens arriben.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.